Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A poques setmanes per començar la campanya de les municipals, la candidata a la reelecció de Colau ha vist com els barcelonins li donen un altre suspens en la seva gestió. El titular és molt dur i molt contundent. Barcelona és la sisena ciutat espanyola més bruta. Ho diu una enquesta de la OCU, un que pregunta per la satisfacció de la neteja viària, amb opinió de 6.836 veïns de 69 ciutats espanyoles. Si mirem alguns detalls de l'enquesta, trobem que una de cada tres persones suspenen a la capital catalana en termes de neteja urbana. Això converteix Barcelona, com et deia, en la sisena ciutat més bruta d'entre les seleccionades, havent baixat 11 punts, ni més ni menys, respecte a l'enquesta realitzada fa 4 anys. Per cert, que en aquesta consulta de l'OCU tampoc surten ben parades altres capitals importants, com poden ser Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa o l'Hospitalet. Els seus ciutadans també donen un suspens als seus respectius alcaldes pel que fa a la neteja de carrers. Tornant a Barcelona, que la ciutat està bruta o molt bruta, està claríssim. Només cal passejar-se per la pràctica totalitat dels carrers. Entitats veïnals i partits polítics de l'oposició coincideixen a assegurar que la ciutat està més bruta que fa uns quants anys. Per contra, el govern municipal s'esforça a remarcar els grans esforços de neteja i les virtuts del nou contracte per al rentat de carrers i també recollida de residus. És el major encàrrec municipal, diuen, i s'adjudica en períodes de 10 anys aquest contracte municipal. Tampoc ha ajudat a calmar els ànims el polèmic desplegament de la recollida de residus porta a porta, que ha generat queixes, moltíssimes queixes, tant d'incivisme com també per violació de la intimitat. A vegades s'han de facilitar les dades de la persona que tira les escombraries en segons quins contenidors. Els barcelonins han avaluat una dotzena d'aspectes relacionats amb la neteja urbana i les pitjors qualificacions s'han atorgat a l'excessiva presència d'excrements de gossos a les voreres, la presència de grafitis i la brutícia causada pels botellots. La neteja de la ciutat, un altre gran suspens, doncs, de l'alcaldessa Colau a molt poques setmanes per les pròximes eleccions municipals. Bona tarda, soc Carlos Losada. Comencem ara el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra i ho fem amb els titulars més importants d'aquest matí amb la Mar Puerto. Molt bona tarda, Marc, què ens expliques ara?
Molt bona tarda, doncs comencem explicant que una seixantena de persones han protagonitzat una matinada d'aldarulls al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat en resposta a un operatiu antidroga. Desenes de persones han cremat contenidors i llançat pedres contra la comissaria i també contra els vehicles que passaven per la B22 ferint el conductor i a un passatger d'un autobús. En termes de sequera, hem de destacar que Ecologistes en Acció han demanat al director de l'Agència Catalana de l'Aigua que impulsi un pla de xoc per fer front a la greu sequera que pateix Catalunya amb mesures valentes. Entre d'altres, l'entitat ha reclamat que comencin a aplicar-se les limitacions previstes en l'estat d'excepcionalitat i que s'estableixi una dotació màxima d'aigua per persona i dia. D'altra banda, ratificada la presó provisional per l'exmilitar que va matar l'encarregat del club de tir de Canovelles. Al jove se li imputen els delictes d'homicidi o assassinat, 5 detencions il·legals i tinença il·lícita d'armes. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic a Joan Ballén, el Pinotxo de la Boqueria, amb efecte de tots els grups. El consistori també reconeix la ginecòloga Elena Carreras, la periodista Júlia Otero i la sociòloga Marina Subirats. I atenció, perquè comença la vaga d'escombraries de Figueres en plenes fires i festes de la Santa Creu. La vaga ha començat aquest divendres a les 6 del matí i s'allargarà de forma indefinida si no hi ha un acord. I bones xifres per Andorra, que ha tancat la millor temporada d'hivern de la història, acumulant un total de 2,9 milions de visitants i s'acosta als 5,5 milions de pernoctacions entre els mesos de desembre i els mesos de març. El director general d'Andorra Turisme s'ha mostrat convençut també que durant l'estiu es podrà mantenir la mateixa línia de creixement i ha apuntat que és difícil que vagi malament.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un divendres amb molta calor arreu de Catalunya. Avui i demà es disparen les temperatures amb màximes que es poden moure entre els 30 i els 34 graus a l'interior i entre els 25 i els 30 a la línia de la costa. Després de la calor arribaran els núvols i els xàfecs. Això serà diumenge amb un temps insegur, ruixats localment forts i alguna tempesta amb calamar-se. Les temperatures tendiran a normalitzar-se amb ambient més de primavera que no pas d'estiu, com tindrem avui divendres i demà dissabte. I com està la xarxa viària? T'ho explica la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. A aquesta hora destaquem problemes de l'autopista P7, a l'altura de Vilafranca del Penedès. Hi ha hagut un accident que tallava aquesta via en sentit nord. Ja s'ha reobert, però encara queden cues entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca en sentit nord. En sentit sud, hi havia trànsit dens des de Subirats. Ja s'està normalitzant la circulació. Abans de deixar destacar que la C35 es manté tallada a l'altura de Maçanet de la Selva en sentit Vidreres, però un altre accident. Estan desviaments per la sortida 87 i no ens consten aturades importants en aquest punt. I sí que es va complicant el trànsit en altres vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, veiem aturades a la C58, a Badia del Vallès, per enllaçar l'autopista AP7, també entre Montcada i Ripollet, en sentit nord, i per enllaçar també amb aquesta autopista AP7. Destacar també la C33 amb cues entre Montcada i la Llagosta per enllaçar la C59, i també cues a la C32 a l'altura de Sant Boi en direcció a Barcelona, així com a la Ronda Litoral de Barcelona, en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot. Des de Secretaria de Trànsit, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llarg cap de setmana per a molts, dilluns recordem és festa, marcat un cap de setmana llarg per la calor. Comprovem ja de primera mà si aquesta calor d'estiu ja es nota als carrers d'alguns punts de Catalunya. Marxem primer fins Lleida, una ciutat on l'estiu els termòmetres arriben i superen habitualment els 30 graus, però clar, ara estem a finals d'abril i amb unes màximes que no són les habituals per aquesta època de l'any. Sergi Tor es troba al centre de Lleida i suposo que ja amb molta calor. Bona tarda, Sergi.
Sí, bona tarda, Carles. Sí, així és, les temperatures ja estan enfilant a gairebé els 30 graus. Som aquí ubicats a la Rambla d'Aragó, un dels punts centrals de la ciutat de Lleida, a més amb obres. I tinc aquí el propietari d'un local de restauració, Fernando, bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucha calor. Y me gusta el calor, pero no tanto, no tan pronto.
¿Sorprendido por estar en el mes de abril con estas temperaturas?
Sorprendido, sí, sí. Bueno, la herida ya nos tiene sorprendido siempre por las calores, pero este año yo creo que se ha adelantado demasiado.
¿En la cocina se
puede...? Bueno, la cocina es inaguantable el calor que hace aquí. Igual llegamos a los 50 grados, yo qué sé, aquí. Y en el otro que tenemos igual. Es un infierno la cocina.
¿Y cómo podéis soportar estas temperaturas?
Pues ventilador y refrescarnos. El grifo abierto, el agua, y refrescándonos un poco, ya está.
¿No te habías encontrado en el mes de abril con una situación similar, Fernando?
Yo creo que no. Estamos acostumbrados en julio, en agosto, pero ahora no.
Y para los clientes, claro, busquen el refugio de la sombra, ¿no? Porque es imposible ahora comer con este calor.
Sí, bueno, aquí, gracias a Dios, aquí en este local en concreto nos da bastante la sombra y corre un poquito de viento. Está entre la Avenida Cataluña y Aragón, pues corre. Pero vamos, sí, hace mucha calor. Se nota más que la noche está a tope. Se pone más lleno.
Ya para comer ya...
Para comer ya se lo piensan un poco, se van a su casa con aire acondicionado.
A causa del calor.
O dentro, sí. De la mesa, sí, sí.
Y dentro tienes que tener ya el aire acondicionado.
Ya puesto desde hace ya un par de días. Ya está puesto.
Sería imposible, ¿no?
Imposible, sí.
Gracias.
Oye, muchas gracias.
Por cierto, ¿y las restricciones de agua te pueden afectar? Es decir, ¿estás pendiente, no? Sobre todo para la...
No quiero ni pensar en ello. Espero que no llegue a la herida. Y va a llover. Sí, de aquí a dos semanas va a caer una abuela.
Ojalá. Gracias, Fernando.
Muy bien, a vosotros.
Don, se nota que ya menjan bien a lo que sería la terraza. Ya el cliente que enfile capa al interior. Y la calor, Carles, que es el protagonista aquest al migdia aquí a Lleida.
Gràcies, Sergi, i on la temperatura també s'està enfilant i de quina manera és a la ciutat de Barcelona, que amb la humitat i la xafogor doncs accentuen encara molt més aquesta sensació de moltíssima calor. Al Rambla de Catalunya hi ha la Mireia Alfocea. Mireia, què t'expliquen els passejants per aquesta important via de la capital catalana? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. A la Rambla Catalunya ja hi ha sensació d'estiu i les terrasses estan plenes a vessar, la gent que aprofita aquest bon temps per anar a prendre alguna cosa. En general, tothom està content amb l'arribada del bon temps que ha avançat els canvis d'armari, però també els preocupa l'estiu. Això és el que diuen.
A veure, a mi m'agrada la calor més que passa fred i sí, jo ja he fet el canvi d'armari, el vaig fer el mes passat perquè ja tenia molta calor a les 8 del matí. Home, doncs aquest any sí que és veritat que s'ha avançat molt la calor. De fet, jo vaig fer el canvi d'armari ahir i mai l'havia fet tant d'hora. Costa molt aguantar la calor, llavors m'està costant ja ara, abril, aguantar una mica. La Sevilla vaig mirar i a Sevilla estarà a 35 graus. I clar, jo dic, hòstia, si jo em queixo que estem aquí ara mateix a 22 graus i m'estic asfixiant de calor, m'agrada molt més la calor que el fred. I l'estil de roba també em desagrada menys a l'estiu, però a l'estiu passo fatal.
La sequera i el canvi climàtic són dues de les grans preocupacions que venen de la mà amb aquesta petita onada de calor, que es preveu que acabi dissabte.
Gràcies, Mireia, amb aquest temps, amb aquest bon temps, un temps de ple estiu i amb les entrades totalment exaurides. Aquest senyor que sona de fons a les meves paraules és el Boss, el Bruce Springsteen, que actua avui i demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Són les dues úniques actuacions que fa a Espanya. Hores d'ara, centenars de persones ja fan la cua esperant poder entrar en aquest recinte esportiu. Fins allí, a Montjuïc, s'ha desplaçat el Javier Sánchez, que ens fa la fotografia que es viu i que es veu en aquests instants.
Bruce Springsteen inicia aquest
divendres a l'Estadi Olímpic de Barcelona la seva nova gira europea, la qual suposa el seu retorn a la ciutat catalana després de 7 anys quan ho va fer al Camp Nou a la gira The River. Els seguidors de Bruce Springsteen han ideat un sistema mitjançant el qual fitxen 3 vegades al dia i eviten així estar permanent fent cua davant l'Estadi Olímpic. A tot això, les cues no frenen ni gairebé donen mitja volta a l'estadi. Els elevats preus, però, no han fet que gent de tot arreu d'Espanya es trageti dins la capital catalana per a veure el seu ídol. Enric Elme i la Marta són dos exemples clars.
Llegamos ayer a las 3 o así, porque venimos de Sevilla. Nos apuntaron, luego ya firmamos a las 6, a las 10 y esta mañana a las 8.
Pues llevamos desde el miércoles a las 11 de la mañana que llegamos de Coruña y ya antes de ir al hotel nos vinimos para aquí. Nos costó 135, pagamos el precio oficial. No fue nada fácil porque tuve que entrar varias veces porque hubo un momento en que me las ponía a 800 euros cada uno y me tuve que salir del sistema, volver a entrar.
Ara inicia la seva nova gira europea a Barcelona, un tour que finalitzarà a Monza el 25 de juliol i en el qual hi haurà concerts en ciutats com Dublín, París, Roma i Amsterdam, entre moltes altres. I és que es nota que a Europa ja hi havia ganes de rock.
Gràcies, Javi, des dels voltants de l'estadi de Montjuïc. Esperem que Bruce i tots els amics importants que l'acompanyen i que estan aquests dies a la ciutat de Barcelona doncs s'enduguin una bona imatge de la capital catalana, perquè Barcelona presenta algunes assignatures importants i pendents, com per exemple el de la neteja dels carrers. Nosaltres ens hem fixat avui en una denúncia que fa uns dies ens van fer arribar veïns del districte de Ciutat Vella. L'Ajuntament, atenció, ha retirat papereres, unes 600 concretament, de tot aquest districte. La notícia ha estat confirmada pel consistori, que per cert no ha volgut explicar per què ho ha fet. Tot i la nostra insistència, no han volgut parlar. Doncs aquesta decisió de retirar papereres no ha agradat gens ni mica ni a comerciants ni tampoc als veïns de Ciutat Vella. La Iolanda Canales ha parlat aquest matí amb botiguers de l'Associació de Comerciants, concretament la de Barnacentre. Iolanda, crec que estan molt molestos pel tema de suprimir papereres, però aquesta molèstia va més enllà i carreguen contra la brutícia en general que hi ha a pràcticament tot el barri.
La Teresa Llordés ens ha explicat que al barri li falta molta neteja. També és cert que hi ha molt incivisme, ens diu, però la realitat és que Ciutat Vella fa sensació de brutícia i sí, es van retirant papereres. Sovint la gent les utilitza per llançar-hi la brossa de casa com si fos un contenidor i és aquesta explicació la que li han donat des de l'Ajuntament per justificar que s'estiguin retirant papereres.
Els carrers estan bruts, papereres, les que estan, pues, s'utilitzen moltes vegades per tirar brossa de domicilis i bueno, i després sí que és cert que n'han tret moltes, que un dels motius que ens han manifestat des de l'Ajuntament és que el fet de retirar-les és precisament perquè la gent no les utilitzi com per posar les bosses d'escombraries.
Sí.
Però per la Teresa hi ha una altra qüestió important. Si una de les principals partides en què es gasta els diners l'Ajuntament és precisament en la de la neteja i no es veuen resultats, alguna cosa està fallant. No s'està posant l'èmfasi en el punt correcte. La presidenta de Barnacentre creu que el consistori hauria de fer un seguiment del servei.
Jo sempre m'he preguntat, a lo millor és que no es fa un seguiment adequat de les empreses que es paguen, perquè si no, jo no hi dono cap altra explicació. Si resulta que és la partida més important del pressupost de l'Ajuntament la neteja, com és possible que Barcelona estigui tan bruta? Pues alguna cosa no funciona, però no funciona, jo crec, a nivell intern de l'Ajuntament.
I a nivell comercial, aquesta imatge de brutícia, d'inseguretat, de falta de mobiliari urbà, no ajuda precisament això i que els lloguers són molt cars. Una situació que preocupa els comerciants.
Però sí que és cert que la sensació d'inseguretat, la sensació de brutícia, la sensació de mobilitat no ajuda absolutament en res i la veritat és que els seus comerços estan preocupats perquè és molt difícil pues, pagar tot el que s'ha de pagar i els lloguers són molt cars.
Per tot plegat es reclama un pla estratègic per recuperar un dels cors de Barcelona. Si no, diu la Teresa Llordés, el barri no se'n sortirà.
Les queixes dels comerciants que acabem d'escoltar coincideixen amb l'enquesta de la OCU, que us he explicat a la portada d'aquest informatiu, i que situa Barcelona com la sisena ciutat espanyola més bruta. Els excrements dels gossos, els botellots, la ressaca dels botellots, els grafitis i la brutícia al voltant dels contenidors és el que més molesta als barcelonins, clients consultats per la Organització de Consumidors i Usuaris. Tornem a Ciutat Vella amb la Yolanda Calades. Abans la Yolanda ha parlat amb els comerciants i ara tens testimonis de veïns. Explica'ns.
Els veïns ho tenen molt clar. Barcelona està bruta. Jo precisament em trobo ara a una zona de la ciutat, a l'Eixample, on hi ha fins a 5 contenidors i, per exemple, ja hi ha algunes bosses d'escombraries fora d'aquests contenidors. I aquí, doncs, les culpes van una mica repartides. Per una banda, cap a l'Ajuntament, perquè el servei de neteja no és suficient o no està ben orientat, però també cap a l'incivisme de la gent, de ciutadans i de turistes. Alguns veïns ens han explicat que han vist netejar el seu carrer, com per exemple al barri de Sant Antoni, i només han passat unes hores i tot torna a estar igual de brut.
Està bruta i no posen facilitats perquè la gent no sigui bruta, perquè aquí ara les han tornat a posar, però vam estar molts mesos sense papereres. I bueno, vas aguantant, i a vegades tu portes a casa, però hi ha gent que ho tira al terra.
Està super sucia. En mi vida he visto com està Barcelona con lo bonita que és.
Jo la veig molt bruta.
Però sense cap mena de dubte ens diuen no contribueix a millorar la imatge de la ciutat que es treguin papereres. Els veïns no entenen que el consistori prengui una decisió així quan fins i tot se'n necessitarien més.
No entenc quin és l'objectiu de retirar papereres, perquè aleshores no anem a llançar la brossa. O sigui, no entenc. No sabia que ho havíem fet, però no entenc quin és el missatge.
Sucia no, lo siguiente, en todos los sentidos. ¿Cómo vas a quitar a un Barcelona 600 papereras? ¿Qué estamos dando? A que la gente lo tira al suelo, se ensucie. Aquí hay que cambiar algo.
Yo creo que se equivoca quitando papeleras, porque sí. Haría falta más. Bastante sucia, desde luego. Sí. Y trabajo en esto, limpiando, o sea que...
I també hi ha crítiques al servei de neteja pròpiament. Creuen que alguna cosa està fallant, potser comenten està precaritzat, perquè no s'acaben de veure els resultats a la ciutat si és que l'Ajuntament inverteix més en neteja.
Hi ha uns serveis que s'estan pagant que no s'estan veient els resultats. No? En altres ciutats sí que es veu la neteja. A Barcelona, pues, no ho sé.
Obviamente no está limpia, pero esto es porque el servicio de limpieza está súper precarizado y limitado. Vamos, esto es teoría económica neoliberal de cajón. Y bueno, pues obviamente faltan tanto operarios de limpieza, brigada municipal, como simplemente mobiliario urbano para satisfacer la demanda.
De fet, els últims baròmetres municipals situen la neteja, o millor dit, la falta de neteja, com un dels principals problemes pels barcelonins. Una qüestió que es va fer més que evident després de la pandèmia, un cop es va aixecar el confinament i es va anar recuperant la normalitat. Van circular llavors per les xarxes socials moltes imatges de carrers amb acumulació de brossa, completament deixats, amb restes de menjar aquí i allà, papereres completament desbordades i amb mobiliari urbà pintat amb grafitis, que això també fa sensació de brutícia.
Gràcies, Yolanda, per aquestes comunicacions des de Ciutat Vella, enfadament de comerciants, enfadament de veïns, amb la retirada de 600 papereres i la brutícia que hi ha en aquest districte de Ciutat Vella, que és una brutícia generalitzada arreu de la capital catalana. Anem ara fins a Sabadell amb un desgraciat succés. Es tracta d'un nou episodi de violència domèstica. Ha passat aquesta matinada, una dona hauria apunyalat presumptament a la seva parella, que ha quedat ferit de gravetat. A Sabadell i a l'Iker Mons. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Segons els veïns, la dona presumptament hauria atacat a la seva parella durant una baralla que s'hauria produït ahir dijous a les 8:30 del vespre. Segons ha confirmat els Mossos a COPE Catalunya i Andorra, l'home va ser traslladat per una ambulància dels serveis d'emergència a l'Hospital Taulí de Sabadell, on va arribar greument ferit. La Rosa, veïna del bloc, va veure com se l'emportaven.
Cuando justo salió a sacar los perros, me he encontrado una señora que me ha dicho ten cuidado que estaba el portal lleno de sangre y la sangre subía, se ve que desde el entresuelo hacia abajo el portal. Ya salí con los perros, me he encontrado un hombre sangrando en la esquina, que ha estat atendido por unos chicos y yo ya me he ido a pasar al perro y no sé nada más.
Durant una hora i mitja, els efectius policials van acordonar l'edifici sense deixar passar cap veí. La dona es va tancar dins del pis. Segons van poder escoltar els veïns a través de la ràdio policial, s'estava resistint a obrir la porta. La Ruth va sentir que hi havia un menor involucrat.
Que han dicho que está la chica identificada, pero que no quiere abrir y hay una niña dentro del edificio.
Des del pati de llums, la dona increpava a l'home. Me has jodido la vida, deia, segons van confirmar els residents de l'escala. Olga es va adonar de l'estat nerviós de la dona.
Estaba muy alterada y entre sollozos gritaba, decía cosas inteligibles y bueno, decía hijo de puta, lo que me has hecho y más cosas, pero estaba bastante alterada y lloraba mucho.
No és el primer cop que els implicats es barallen, segons narren els veïns. Expliquen que la parella es cridava a altes hores de la nit i en alguns casos s'escoltaven cops. Segons s'han confirmat a aquesta emissora, els Mossos estan investigant l'incident com un possible possible cas de violència domèstica.
Parlem ara de les conseqüències de la sequera que estem suportant des de fa massa temps. A Girona, l'Ajuntament ha iniciat el rescat dels peixos del riu Unyà, que baixa molt poc cabal. Els exemplars són electrocutats i estabornits per traslladar-los al riu Ter i salvar-los d'una mort pràcticament segura. Rubén Díaz.
És la primera vegada que es fa una actuació d'aquestes característiques en aquesta zona i té com a objectiu evitar que els peixos morin per falta d'oxigen. El motiu és que el cabal d'Unyà se situa a hores d'ara en els 200 litres per segon, molt per sota del que seria l'habitual. El procés que s'utilitza és la pesca elèctrica. El director de l'empresa encarregada de la intervenció, Quim Pou, aclara en què consisteix.
El que estem fent és aplicar la tècnica de la pesca elèctrica. Això consisteix en fent ús d'uns aparells especials, homologats per aquest ús, creem un camp elèctric a l'aigua, que això ajuda a capturar els peixos. Podríem dir que els adormim. El que els hi provoquem és una electronarcosi, de manera que els peixos queden durant uns segons o uns minuts immobilitzats i d'aquesta manera els podem retirar de l'aigua fàcilment.
Els exemplars autòctons es traslladaran al Ter i els invasors, com la carpa, se sacrificaran. Així ho explica Quim Pou.
La selecció de peixos es farà bàsicament amb un criteri molt senzill i molt simple, que és en funció de si són o no espècies autòctones. Les espècies introduïdes obligatòriament han de ser sacrificades. Això inclou, per exemple, la carpa. En canvi, les autòctones, tant les autòctones del propi riu Ter i els seus tributaris, com autòctones de Catalunya, en principi no seran sacrificats, seran mantinguts en bones condicions.
Aquesta és la primera fase d'una intervenció que es repetirà a mitjans de maig i al mes de juny.
Gràcies, Rubén. Fem ara una petita aturada, un parèntesi per a la publicitat i després t'explicarem els avenços que s'estan fent i de manera molt positiva aquí a Catalunya amb el tractament i la cura dels anomenats nens que tenen el síndrome bombolla.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest divendres estem posant el focus en una notícia molt positiva en l'àmbit sanitari. L'any 2017, el sistema de salut públic català es va convertir en el primer d'Europa a incorporar de manera universal el seu programa de cribratge neonatal, la detecció del síndrome del nen bombolla. Des de llavors, aquesta inclusió ha permès detectar a 6 nens amb la patologia i tots han pogut rebre un tractament adequat i curatiu. Avui, arreu en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat de primera mà a la psicòloga que acompanya les famílies que des de fa 6 anys es permeten veure un futur amb una mica més d'esperança. T'ho explica la Clara Fernández.
Doncs sí, Carlos, perquè aquest diagnòstic precoç a través de la prova del taló que es fa entre les primeres 24 i 72 hores de vida és clau per oferir un tractament als nadons acabats de néixer i augmentar la seva supervivència fins al 95%. Ara que s'ha arribat als 350.000 infants analitzats, les dades constaten que la incidència de la síndrome del nen bombolla és d'un cada 56.000 nadons. Des de l'Hospital Vall d'Hebron, la psicòloga Laura López ens ha explicat la importància d'acompanyar les famílies en tot el procediment, així com humanitzar el més possible l'actuació psicològica.
El que fem és guiar, no? Doncs com avises a la família més propera, què necessites, el feedback dels pacients, del servei de psicologia i d'aquesta ajuda, no? D'humanitzar tot aquest procés és molt positiu, és molt bo i per això seguim actuant d'aquesta manera multidisciplinar. Se'ls ofereix també que puguin contactar amb una família que ja ha passat pel procés. I llavors sempre a les primeres visites o a les posteriors, a les noves famílies se'ls proposa que puguin tenir contacte amb aquesta experiència directa d'una família en concret.
El factor temps en el diagnòstic és vital i la detecció de la malaltia a partir de l'estudi de la prova del taló resulta clau. Sense l'anàlisi neonatal, els casos de nens bombolla es detecten massa tard, sovint quan el nen ha patit una infecció i s'han vist afectats òrgans vitals. En aquests casos, la probabilitat de supervivència és només del 40%. Des del centre hospitalari, quan es detecta un cas positiu, s'activa un protocol d'actuació immediata que implica a tots els equips involucrats.
Que puguin preguntar ràpidament, que puguin alliberar-se al màxim de qualsevol incertesa que ja comporta inherentment tot el procés. Doncs estan molt vulnerables en aquell moment. Són mares que acaben de parir, t'arriba una trucada, no?, per part del doctor, la doctora referent, conforme has d'assistir a la Llebron per poder explicar-te, no?, que potser el teu fill té una malaltia. Llavors ja us podeu imaginar l'impacte psicològic que això comporta.
Aquest programa de cibratge neonatal Pioner Europa és un projecte conjunt entre l'Hospital Vall d'Hebron i el Clínic, aquest últim encarregat d'analitzar les mostres al laboratori. Un treball coordinat que ha permès situar Catalunya en l'àmbit internacional.
Hem escoltat com viuen les famílies dels nens bombolla i ara podem parlar amb la doctora Andrea Martín. Doctora, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vostè és la responsable del programa de cribratge neonatal de l'Hospital de la Vall d'Hebron i que un hospital, una unitat que permet detectar i tractar els nens i nenes amb immunodeficiències combinades greus. Estem parlant avui aquí de la importància de l'anomenada prova del taló, de la que Catalunya n'és una referència tant a Espanya com també a la resta d'Europa. Doctora, ¿qué importancia tiene esta prueba, la prueba del talón? A ver, cuéntenos.
Bueno, como usted muy bien ha dicho, en Cataluña somos la única comunidad de España en el que incluimos la detección de esta enfermedad en el cribado neonatal. Esta enfermedad, la inmunodeficiencia combinada grave, es una emergencia pediátrica, es la inmunodeficiencia más grave porque implica una vulnerabilidad extrema en los niños que padecen esta enfermedad para infecciones virales y bacterianas y con un fallecimiento en todos los casos antes del año de vida, si no se instaura un tratamiento adecuado, que consiste en un trasplante de médula o terapia génica.
Es vital
el reconocimiento y la detección precoz antes de que estos pacientes tengan complicaciones infecciosas y que empeoren muchísimo el pronóstico respecto a detectarlos cuando están totalmente asintomáticos.
O sea que es importantísimo detectarlo lo antes posible. Esta prueba, la prueba del talón, ¿cuándo se hace a las criaturas?
Claro, esta prueba se hace a todos los recién nacidos, uh-huh, a las 48 horas de vida más o menos, cuando ya han empezado a tomar las primeras tomas de alimentación. Y es una prueba que tiene un objetivo de detectar muchas enfermedades de manera precoz, porque se instala un tratamiento, la mayoría de ellas, de manera temprana puede corregir y modificar la evolución de las mismas. Uh-huh. Cada comunidad autónoma incluye en el programa de cribado diferentes enfermedades, uh-huh, y en Cataluña se incluyen 25, y la última fue la combinada grave en el 2017.
Exactamente, para la gente que no conozca, ¿en qué consiste esta prueba? ¿Cómo se hace?
Esta prueba es muy sencilla, solamente lo hace enfermería y los niños recién nacidos, ya les digo, antes de darles el alta en los hospitales o a veces se puede hacer en domicilio, pero consiste en tomar una gota de sangre que se llama tradicionalmente de talón, prueba del talón, porque se utilizaba el talón como la manera de poder obtener esta muestra de sangre, que se imprime, se deposita en un cartón de papel secante.
Sí.
Se toman 5 muestras y esta es la manera de poder conservar sin deteriorarse y sin degradarse la muestra sanguínea y se procesan y se envían al Hospital Clínic donde se estudian todas estas muestras. Es muy sencillo y no implica nada de complejidad.
Ya, ya. Estos conocidos como niños burbuja tienen, en fin, un sistema muy, muy, muy precario, que, por ejemplo, un resfriado puede ser mortal para estos niños, quizá.
Sí, sí, no, es exacto, es lo que usted comenta. O sea, la inmunodeficiencia combinada grave al niño burbuja significa que el paciente que tiene esta enfermedad, el niño que la presenta, tiene un sistema inmunitario completamente defectuoso, que implica a los linfocitos T y a los linfocitos B, y esto supone que en cualquier momento que adquiera una infección, tanto viral principalmente, pero también bacteriana, origina una complicación gravísima, y la mortalidad y la muy mala evolución en la mayoría de ocasiones.
Doctora, una vez diagnosticado lo que le pueda pasar a esta criatura, ¿se inicia un tratamiento curativo? ¿En qué línea?
Claro, una vez identificados estos pacientes, lo que hay que empezar es a buscar, o sea, instalar tratamientos si lo requieren y sobre todo el tratamiento curativo, empezar a buscarlo. El principal tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea. Por lo tanto, hay que empezar a buscar dentro de la familia inicialmente y luego búsqueda de un donante idóneo. Y luego, según el tipo de inmunodeficiencia combinada grave que se diagnostique, pueden a veces requerir otras terapias avanzadas como pueden incluir terapia génica, que hay manera de realizarlo en ciertos centros del mundo y para ciertas enfermedades. Luego hay algún caso muy peculiar, que es la falta de timo, la atimia completa, que es un tipo como de niño burbuja, en el cual el tratamiento es el trasplante de timo, que es también un tratamiento que se hace en dos centros del mundo, y nosotros precisamente acabamos de enviar a un paciente del programa de cribado para realizar esta terapia en Londres.
O sea que suele ser un proceso muy largo, ¿no? Si es de buscar un donante de médula ósea o si se complica más el proceso, como el caso este que nos comentabas, estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no?
Claro, o sea, una vez que se diagnostica, gracias al cribado, el diagnóstico se hace muy precoz, entonces esto ya implica un aislamiento del paciente para evitar que se infecte en el hospital o a veces en domicilio, pero con unas medidas de aislamiento estrictas para no adquirir ningún tipo de infección. Se empieza a buscar donante. Si hay muchísima suerte, el trasplante de médula se puede realizar cuando el paciente tenga los 4 meses de vida aproximadamente. Y luego todo lo que implica un trasplante, que es una recuperación larga. Es verdad, es un periodo de un año habitualmente de tener muchos controles y de un ingreso en hospital unos 4 o 5 meses de manera ininterrumpida.
Si no tengo la cifra muy equivocada, se han hecho en Cataluña unas 350.000 pruebas, ¿verdad?
Sí, un poquito más actualmente, poco probablemente, más. Pero sí, sí, alrededor de esas pruebas, sí.
Y somos pioneros en esta prueba que nos comentabas al principio, que en el resto de España cuesta de implantar, ¿o qué? ¿Qué sucede?
Bueno, esto es un tema que probablemente yo no tenga demasiados datos, me toque, ¿no? Pero es un tema que hay las competencias sanitarias. Pues,
corresponde a cada comunidad, claro.
Claro, exacto. O sea, sí, nosotros sí que aportamos toda la experiencia.
Evidentemente.
Y estamos colaborando para poder implantar o poder ayudar en el consejo, experto, ¿no? Para reforzar y aportar nuestros datos y poder ayudar en que se pueda implantar.
Pues, realmente, doctor Andrea Martín, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y, de verdad, pues felicidad para poder detectar tan pronto esta posible enfermedad de los niños pequeños cuando acaban de nacer y encontrar un camino para solucionarlo lo antes posible. Doctora Martín, gracias, buenas tardes y suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Un saludo.
El silencio quería ganar la carrera primero.
Molt bé. I ara et presento a la Mar Dorrió, que és una mare de 12 fills, escriptora i influencer, que rebrà el Premi Europeu Lluitadora per la Família, un guardó que vol reconèixer a les persones en favor de la família des de diversos àmbits. Amb ella ha parlat la Mar Puerto.
Sí, nosaltres hem parlat amb ella mateixa, Carlos, i ens explicava així que és un honor rebre un premi com aquest.
Cuando me dijeron que me daban este premio, me entró el síndrome de la impostora, decía, ¿a mí? Pero que os habéis equivocado. Pero a la vez con muchísima ilusión. Yo creo que este premio es más para la necesidad de que la gente sienta que el hogar es lo mejor que todo el mundo puede tener. Todos tienen domicilios con más o menos metros cuadrados, pero poca gente tiene un hogar. Y si no tienes un hogar, no entiendes lo que es la familia y cómo es un tesoro que no puede competir con nada más.
A més, també ha tret llibres, és escriptora i ha fet col·laboracions en diversos mitjans de comunicació, a més de ser influencer.
gracias al blog, pues me tuve la oportunidad de escribir mi primer libro, Cocinar con Sol, un calendario de Adviento, que es un libro de cocina y de recetas de cocina y de familia para ese tiempo tan especial de Navidad. Y después salió Cocinar con Sobras después del Si Quiero, que es un libro sobre todo para los matrimonios, para que no den categoría de problema a cosas que no lo son, porque cosas realmente importantes son muy pocas. Y luego tengo el cuento del Castillo de los Calcetines Perdidos, que es mi homenaje a los hijos de familias numerosas.
Però el que sí que té clar la Mar és que dels seus tres papers, que compagina a la perfecció, el de mare, el d'influencer i el d'escriptora, si ha d'escollir un amb el que se sent més identificada, és sens dubte aquest.
Yo creo que mi papel fundamental, donde si en algún sitio soy imprescindible, es en mi papel de madre. Eso es que no me cabe la menor duda. Luego vocación laboral sí que es lo de escritora, y lo de influencer me parece anecdótico.
Doncs aquesta és la història de la Mar Dorrio, aquesta mare que amb 12 fills és influencer, escriptora, i rebrà el premi en reconeixement com a lluitadora per la família.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda de nou.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cop a les 3 i 5 minuts, ja la Lliga a punt d'anar al cap de setmana. Vida o mort per l'Espanyol, eh?
Sí, 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 després de la derrota d'ahir al camp del Villarreal, ja fa dies que estem dient l'Espanyol té una final, té una altra final. La d'aquest diumenge sí que és una
finalíssima.
Una finalíssima. Si li guanyes al Getafe, tens opcions. Si no li guanyes al Getafe, estaràs ja pràcticament amb els dos peus de segona divisió. El Barça juga demà al Camp Nou davant del Betis. La notícia del Barça és que torna a Dembélé. També parlarem de l'equip femení del Barça, que s'ha plantat a la final de la Champions. És la tercera consecutiva. Veurem si contra l'Arsenal o el Wolfsburg. També parlarem de bàsquet, de la batalla campal que vam veure ahir a Madrid entre els jugadors lamentable. Del Madrid i del Partizan.
Lamentable, Joan.
Sí, una imatge lamentable. Avui juga el Barça contra el Zalgiris i és un cap de setmana brutal a nivell d'esports, perquè tenim motos a Jerez, tenim Fórmula 1 a Azerbaiyán, tenim tenis a Madrid, o sigui que tenim de tot.
Bueno, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cop, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Sort per l'Espanyol, molta sort. Montserrat Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Fins i tot tenim a Piqué a Miami.
A Piqué a Miami, el Bruce aquí, sí, sí, amb l'Obama i companyia.
No ja... vas al Bruce, tu?
No, 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 vaig a casa meva, que estic millor. Aviam.
Tu eres el boss en tu casa.
Escolta'm, l'Interna, a les 7 de la tarda. Quines coses ens explicaràs, aviam?
Doncs mira, al llarg de la programació esteu parlant sobre el tema de la prova del taló, aquesta prova que se li fa als nens, als nadons, entre les 24 i 72 hores després de néixer. I atenció, perquè serveix per detectar 25 patologies potencialment greus. I ens hem de considerar afortunats, l'OSADA, perquè només a Catalunya és una de les poques comunitats autònomes on es fa això. En parlarem amb l'Anna Argudo, que és facultativa de la secció d'errors congènits del metabolisme de l'Hospital Clínic, i ens explicarà ben bé per què serveix aquesta prova i com es fa.
I també faràs un resum del per què Barcelona està tan bruta, no?
Sí,
sobretot
sí.
Ciutat Vella,
I també et diré que l'Ajuntament ha donat la callada per resposta, tot just després d'aquesta enquesta de l'OCU, que situa Barcelona en el top 10 de les ciutats més brutes.
Sí, senyoreta, tu abordaràs amb polítics, a l'oposició, ja que no parla l'equip de govern d'oposició, amb veïns i comercials, veritat?
Efectivament.
Bon programa, Montse, bona
Gràcies,
literna,
Carles.
Nosaltres hem d'acabar, us deixem en companyia del Pilar García Moñiz, Àngel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis bona tarda.